lost. America, lost. London, lost.
I com deia la Laura Mercader, si és important dir el nom de les escultures i artistes, també és important per nosaltres, a les dones i els dies, conèixer el punt de vista de les escultores. Per això volem xerrar amb l'escultora i artista i també professora a Belles Arts i a l'Escola Bau, Lua Koderc. Justament, la Lua, fa un parell de mesos, va formar part d'una exposició que es va presentar a la Bienal de Venècia amb altres artistes catalans sota el títol Perdre el cap, ídols, to lose your head, idols. Ella ha reflexionat molt sobre l'escultura i per això li donem també la benvinguda. Benvinguda, Lua.
Gràcies per invitar-me.
Teníem moltes ganes de parlar amb tu de tota aquesta qüestió, perquè tu has investigat molt sobre aquest tema, i d'entrada, tu que has estudiat, abans de ser professora, vas ser estudiant de Belles Arts, m'imagino que et vas trobar amb la imatge aquesta de la model que tots tenim al cap, no? I que marca tot el que és l'estudi de l'escultura ja des de l'inici, no?
Exacte, sí, de l'escultura figurativa, que tot i que no podem dir que no és una pràctica central, no, en l'art contemporani, sí que té un lloc, efectivament, i a mi era una part que m'interessava i que, per tant, m'hi vaig ficar, no, en aquest estudi. D'alguna manera, diguem que el treball amb model del natural, no?, que és com ho coneixem, aquest treball amb model del natural, és un tipus d'estudi que és molt important, o és central, podríem dir, tots els currículums de tradició acadèmica, no?, renaixentista, barroca, que mica en mica han anat desapareixent de les escoles d'art des de els anys 70 del segle passat, més o menys, no?, però que d'alguna manera podem dir que molta part de l'estatuària pública que hi ha a les nostres ciutats prové d'aquest món, no?, i d'aquests imaginaris.
I també el nostre imaginari, no? És a dir, tots quan pensem en aquestes dones de les estàtues, la majoria de vegades tenim una imatge idealitzada, podríem dir, de ninfa, de dona d'unes qualitats perfectes, no?, d'un, podríem dir, d'uns tòpics, no?, i d'una manera de fer molt concreta, no?
Sí, és a dir...
D'uns estàndards físics, vull dir.
Sí, 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 efectivament. És a dir, els cossos que amb els que es treballa, no?, a les facultats, no?, en aquest tipus d'estudi, són diversos, no? Però és veritat que, com que després molta part d'aquesta estatuària el que feia era mostrar dones que eren alegories, no?, que eren, la victòria o no, el desconsol, o, no?, d'alguna manera, és veritat que acabaven assimilant-se aquests cossos idealitzats, no?, aquests cossos que s'entenien com una idea de perfecció.
Perquè, clar, no són tan importants qui siguin elles com a persones o personatges, sinó que el que s'espera d'elles és que siguin la representació d'algun ideal, no? O sigui, la saviesa, com deies, el desconsol, el que sigui. Per tant, aquestes dones pràcticament són intercanviables. El que volem, simplement, és que, d'alguna manera, representin un ideal de bellesa.
Sí, sí, efectivament. És a dir, el que és important aquí és que estem parlant d'una història que està poblada d'homes artistes i dones models, que no només, és una simplificació, però que aquesta història, diguem que té un imaginari molt potent, no?, molt popular. Tots hem sentit a parlar de Rodin o de Klimt i les seves models, no?, que a més són dones que tot sovint no tenen nom, o és un nom que tot sovint s'oblida, i que d'alguna manera sempre estan situades en aquesta posició subordinada, no? Són cossos que són derivats, són cossos que són representats però també objectificats, no? Es fan objectes, fan cosa. Diguem que tot això podria connectar, per exemple, amb la tradició cristiana, no? Aquesta idea de que la dona sorgeix com, no?, d'un bocí de matèria, no?, d'una costella que s'extreu del cos masculí, I és com si la dona no arribés a ser del tot humana, no? És quelcom que ve després, no? I és com, podríem entendre fins i tot com una mena de metàfora del domini masculí del món, no? És l'home, aquest home universal fent el món a la seva mida o emulant el poder diví, no? El poder creador, no? Tot això, evidentment, doncs està molt present a l'arrel, no? D'aquest personatge creador, no? De l'imaginari de les pràctiques artístiques occidentals, no?
També, no és casualitat, tu en parlaves a l'exposició de la Bienal, en parlaves en un text que havies escrit, que la paraula que es faci servir justament per aixecar un monument sigui erigir, que ve de la mateixa arrel que erecció, en anglès erection, en l'article que tu escrivies. No se'ns escapa res, no? O sigui, és només s'utilitza pels monuments, que curiós.
Sí, és que això va ser una cita que em va fer arribar una molt bona amiga, la professora Joana Masdó, que mentre jo estava investigant per escriure aquest text, em va passar una cita de Gustave Flaubert, del Diccionari de les Idees Rebudes, d'acord? I llavors em va dir, mira, l'entrada, erecció, posa la paraula erecció només es diu parlant dels monuments, no? I em semblava molt interessant aquesta idea de que socialment només està ben vista en relació amb aquest acte simbòlic, no? Però que d'alguna manera allunyant-se amb el fet fisiològic, no? I ho trobava molt, molt divertit. Per mi és aquesta cosa, no? De que efectivament per erigir un monument el que cal és molta convicció, no? I await the day when I work at the museum
with you across the way. Molta convicció, moltes ganes, economia també, i tot això,
oh, i tant,
històricament ho han tingut els homes.
Exacte, exacte.
I a més, curiosament, han anat representant els seus semblants. És a dir, quan parlem de percentatges entre escultures d'homes i dones de les ciutats, guanya per golejada la dels homes. Estem parlant d'un 20% contra un 80%. Pràcticament, a la majoria de ciutats.
Sí, sí, efectivament. Clar, perquè al final el monument és una mostra de poder, no? I per mi, jo crec que això connecta potser amb el més interessant que pot aportar el feminisme a la reflexió sobre com ha de ser el monument, si és que ha de ser, no? I en aquest sentit seria una reflexió més radical, no, no només basada en qui està representat i qui no, en aquest nivell, no? Sinó pensar que el feminisme, sobretot, el que ens convida és a revisar doncs, quines són les històries que expliquem com a societat, no? Quines són doncs això, no? Les vides que mereixen aparèixer, no? Quins són els relats, quins són els valors.
Si veiem les ciutats i veiem que les dones no estan representades, que a més moltes vegades quan estan representades són dones de ficció, perquè sembla que les dones reals no interessin i tal, s'està explicant un relat molt masclista, molt patriarcal, no?
Jo crec que hi ha una manera prou senzilla, no? I prou bonica d'explicar això, que és a través d'un relat de la Úrsula Caleguín, que per cert l'estan publicant en català amb molta cura a l'editorial Raig Verd. I és un text d'Úrsula Caleguín dels anys 80 que es diu The Carrier Back Theory of Fiction. Val? I en aquesta història, diguem que ella parteix, ens porta com a una mena de, no, a la prehistòria, no? I ens porta a una societat primitiva i ens està preguntant quin és, teòricament, el primer objecte que els humans van fer, no? Llavors, Caleguín diu, sempre ens han explicat que el primer objecte va ser un stick, no? Un bastó. Un objecte allargat, no? Per colpejar, per pegar, per matar. I això és és 2001 Odissea de l'Espacio, no? Del Kubrick, és a dir, és aquest primat, aquest homínid que agafa un os, no? I assassina, no? I la Úrsula K. Le Guin, d'alguna manera, o sigui, ella manifesta el seu dubte, diu, és impossible que abans s'inventés una arma, no? De ben segur que abans que l'estic, abans que aquest bastó, s'hagués hagut d'inventar alguna mena de recipient, una bossa, una carrier bag, no? Algun recipient per poder dur el menjar a casa, no? Perquè la pregunta és quant menjar et cap entre les dues mans, molt poquet, no? I llavors, ella encara, no?, segueix estirant aquest fil i és molt bonic com ho fa. Diu, la següent pregunta llavors seria per què la història que ens han explicat és la de l'estic i no la de la bossa, no?, la del recipient. Per què ha guanyat aquesta història? I llavors ella segueix amb aquesta ficció i parla de com els grups que sortien a recol·lectar baies i cereals i llavors i fruits doncs tornaven a casa amb el menjar, no?, sense més incidents. Aquests grups molt probablement eren femenins, no?, les recol·lectores. I, en canvi, els grups de caça, les partides de caça, doncs, quan tornaven, i potser havien tingut la sort de caçar un cèrvol o fins i tot un mamut, no ho sé, no? Duien no només el menjar, sinó també històries, no? També duien relats. I, sobretot, aquestes històries el que tenien era un heroi, d'acord? I, al final, eren les històries que s'explicaven al voltant del foc, no? I eren les que després es van perpetuar i es van seguir explicant generació rere generació. I això connecta amb el tipus de relat històric que nosaltres seguim fent, no? La història que nosaltres hem rebut està sobretot feta d'això, d'històries de conquestes, de batalles, d'anexions, no?, de morts. I també és la història que està consignada als nostres carrers i a les nostres places, no? Que és una història de personatges extraordinaris, de gestes, de genis, de, no?, de prohoms. I aquí les dones ni pinxen ni corten, no hi tenen absolutament cap paper, no? Llavors jo crec que el que és interessant és la reflexió que pot aportar el feminisme sobre quines són les històries que no apareixen, les que no han estat explicades, quin és l'altre ocult de la història, no? I en aquest cas, per exemple, de la monumentalitat, no? I d'alguna manera això, jo crec que el feminisme pot servir com a palanca per obrir a qüestions més àmplies, perquè no són només les dones les que no apareixen.
Que no es porten altres races, ni altres espècies,
exacte, etcètera, sí, no? Sí. Hauríem de d'alguna manera ampliar l'espectre, no?, de totes aquelles veus que han estat silenciades. I can't decide when it was that I chose to confide in you, but ever since that day I'm feeling like 10 times lighter and I want to say thank you.
El monument, a més, com que té aquesta presència i a més són herois, crea aquest, podríem dir, aquesta filiació, aquest amor per el monument, aquest desig pel monument i també el rebuig. Amb la qual vosaltres en aquesta exposició, també el comissari que l'havia fet, l'havia organitzat a la Bienal de Venècia, parlava molt també de la destrucció o de com a vegades es mutilaven, no?, aquestes estàtues. Hem vist tots doncs allò, arrencar-li un braç amb una estàtua, arrencar-li, perquè tenen una simbologia molt, molt impressionant. I no sé, no tenim dades, però a mi m'agradaria saber si a vegades també la violència és més bèstia quan aquests personatges són dones, no? Perquè a més va lligat també amb una idea de desig sexual, vull dir, les estàtues. A més, hi ha una malaltia que podeu trobar a l'enciclopèdia i està, que em sembla que es diu almatofília, que està vinculada amb aquesta atracció per aquesta mena d'estàtues perfectes, aquests maniquís, etc, que no es poden moure i que, per tant, poden ser violats, destruïts, manipulats, el que sigui, no?
Mm-hmm. Sí, sí, efectivament. A veure, diem que la tesi de la que partia Pedro Lazara, que era el comissari de l'exposició, no tocava aquest tema, que jo crec que valdria molt la pena de pensar-hi, però sí que parlava de com l'estatuària, en realitat, que les escultures són capaces de canalitzar passions i no, amors i odis que van més enllà d'allò racional i que d'alguna manera connecten també amb el domini d'allò màgic i que no es poden justificar, diguem-ne, amb això, racionalment, no? I penso que és interessant precisament potser fer-se aquest plantejament, que ja dic que no puc anar molt més enllà, però sí que és veritat que vivim en una societat profundament misògina. Per tant, no m'estranyaria que part d'aquesta violència també tingués a veure amb aquesta misogínia, no? I en tot cas, connecta molt bé amb aquesta idea de el cos femení com a objecte, no? I ens torna una mica aquesta idea de la dona com a model, no? El cos femení que pot ser configurat a voluntat, no? Que això està això, des de Pigmalió i Galatea, no? Aquest escultor que fa una escultura per complir el seu desig, no? Diguem-ne, a la seva mida, no? I al seu gust, i que finalment se n'enamora, o l'Scotty, la relació entre Scotty i Madeleine a Vertigo de Hitchcock, no? Com també hi ha aquest desig de configurar el cos femení à voluntat, no? Elle veut toucher mon tel, toucher ma paye, toucher ma paire. Elle veut quitter la tête, quitter la merde, quitter sa mère. On a pas mis d'adresse, on a tous pris la caisse, on s'est pas pris la verse. On s'est privé sa mère, on a plié sa mère, on a bossé, sol. Sigui com sigui, les noies, les nenes que passegen per Barcelona segueixen veient aquest imaginari, no? On els mascles són els preponderants, no? Els homes, el que dèiem, els grans terratinents, els soldats, les batalles, o sigui, el que guanya són els diners, la política i vaja, i qualsevol cosa que hi hagi un pal pel mig, no? Com dèiem abans, això de les TIC, no? Doncs Lua Coderc, moltíssimes gràcies i per haver-nos explicat tot això i esperem no perdre el cap amb els ídols. Moltes gràcies per la invitació.
A tu.